Hola, benvinguts de nou a Un petit, grans trapelles. Hola, Laia.
Hola, Lídia.
Des d'aquí saludem a les nostres Cristines, que avui no han pogut venir. Saludem també a la Marina, que la tenim als botons.
Hola, noies.
Què tal? Estem nervioses perquè ve Sant Jordi.
Ai, sí. Sí. A mi m'agrada molt el dia de Sant Jordi.
No, és un dia fantàstic.
Sí. A mi això d'anar buscant un llibre per cada persona, he de reconèixer que m'estressa una mica.
Aquesta part és l'estressant.
Sí, sí.
Però, sí, però després de la part aquesta... de festa.
Sí, sí. I el simbolisme de la rosa i el llibre, que sempre ve de gust.
La meva filla m'ha dit que és el dia de l'amor a Catalunya.
Ah.
És molt important.
Sí, sí, sí.
És molt important no moure's del lloc.
Sí, no es podem moure de Sant Feliu.
El que pugui passar amb les roses. Clar, és un dia molt important. Molt bé, doncs... De seguida parlarem amb la Marina de Joc de Paraules, a veure què t'he preparat per Sant Jordi, i després parlarem una mica de contes avui al Cabòries. Fins ara. Hola, bon dia, Marina. Ai, no, bona tarda.
Hola, què tal?
Bona...
Com estem?
Hola,
bona
Marina.
Tarda.
Bona tarda.
Què tal?
Molt bé, Marina. I tu com estàs?
Bé, 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 molt bé. Com preparant Sant Jordi.
Preparant Sant Jordi. Molt bé. Nosaltres estàvem aquí també parlant de Sant Jordi. Què tens preparat? Tens novetats per Sant Jordi?
Sí, sí, sí. Per Sant Jordi sempre surten coses noves, interessants. A veure, voleu que us expliqui una mica?
Explica'ns, que... explica'ns, que tenim moltes ganes.
Què tenim? Bueno, a veure, de contes de Sant Jordi que parlin pròpiament del dia de Sant Jordi o de la llegenda de Sant Jordi, n'hi ha... Ha sortit algun molt especial, com un de l'editorial Combel, que és en pop-up, sí. Vale? I bueno, d'aquests no n'hi havia, i la veritat és que és molt maco, molt maco. I de la Galera, el típic conte de Sant Jordi i el drac, d'aquests finets de tapa blanda, doncs el que han fet ha sigut editar-lo en tapa dura, perquè bueno, és un conte que per tenir-lo per tota la vida, per dir-ho d'alguna manera, i bueno, han decidit fer-ho així en una edició més acurada. Després, que no, altres coses que no siguin ja pròpiament de Sant Jordi, com àlbums il·lustrats que hagin sortit aquests dies, doncs tenim Els fantasmes no truquen a la porta, d'Anima Llibres, que està il·lustrat per Rocío Bonilla, que és la mateixa il·lustradora de Quin color són els petons, per exemple.
Sí que
en vam parlar, i és un conte molt maco. I després també, per exemple, està Gegantíssima, de l'Estrella Polar, que parla d'una nena que ha de tenir una germaneta i, bueno, li dona un altre punt.
Basat en la llegenda de Sant Jordi, eh?
Com? Perdona?
Basat en la llegenda de Sant Jordi o no?
No té res a veure
amb
la llegenda de Sant Jordi. No, aquests ja no. De la llegenda de Sant Jordi ja els que us he comentat com a novetats. Després estan una mica els de sempre, no? Els de... amb sons, amb textures, el drac i la princesa... Bueno, que n'hi ha molts, no?
Adreçats a totes les edats, pel que dius.
Sí, sí, i tant.
Fantàstic,
per totes
fantàstic.
Les edats.
Molt bé, i fas algun taller o alguna activitat especial per Sant Jordi?
Bueno, la setmana que ve, aquest mes, estem fent tot de presentacions de llibres. La setmana passada vam tenir Els malets, a l'editorial Viraviro, i ahir van presentar Les aventures dels DTV, una novel·la juvenil. I el dissabte que ve tenim un molt, molt xulo que es diu Fil City Sores, i vindrà l'autor a fer la presentació i farà alguna lectura. És un conte que no és gaire llarg, però massa llarg per ser contat, no? Per dir-ho d'alguna manera. I és un llibre típic de primeres lectures, i ho farem dissabte que ve a les 6 de la tarda. I us convido que vingueu perquè crec que...
Estem parlant del dissabte, dia 16?
16.
Dia 16 d'abril.
Sí. A les 6 de la tarda.
A les 6 de la tarda, Joc de Paraules. Recorda'ns la teva adreça.
a la plaça de l'Església número 5.
Això és per si algú...
A Caldes.
Per si algú no et coneix, que et pugui trobar fàcilment. És molt fàcil de trobar Joc de Paraules i és una botiga superagradable. Marina... Marina...
Si voleu us explico més coses, però com vulgueu.
De Sant Jordi, novetats?
Sí.
Ah, doncs sí,
sí,
i tant.
Sí, sí, sí.
Va, així per inspirar-nos, clar, perquè tenim, tots va, tenim bueno, moltes ganes vale. de veure què hi haurà.
És el moment més especial bueno. de l'any, no? És el moment més especial de l'any, el dia del llibre.
Sí, la veritat és que sí, i tant.
I és quan tots no, ens busquem aquell raconet i fem que el llibre sigui especial, o sigui que endavant amb les novetats...
I la veritat és que jo aconsello molt mirar-ho amb temps, perquè el dia de Sant Jordi, bueno, sí, el compres, no? Però jo recomano a tothom que s'ho miri abans.
Clar.
Perquè sí, el dia de Sant Jordi tens el descompte de Sant Jordi, val la pena aprofitar-lo, evidentment, uh-huh. no? Però tenir-los ja més o menys pensats abans, passar per les llibreries abans, per poder això triar-los abans, perquè si no el dia de Sant Jordi et perds moltes coses.
Clar, clar.
Jo el que he fet alguna vegada és el contrari, és a dir, el dia de Sant Jordi em passejo, miro, remeno, però no faig cues, diguem, i la setmana següent, quan les llibreries ja es poden trepitjar, llavors faig la compra.
Però llavors no tens el descompte de Sant Jordi.
No tinc el descompte de Sant Jordi, però diguem que gaudeixo molt més de la diada. Em trec l'estrès de que aquell dia has de trobar... En aquest sí. sentit, si el portes triat, és veritat que clar, ja t'estalvies sí, sí. l'angoixa de no sé quin llibre regalar-li.
Exacte. I al final compres per comprar, no? I bueno, d'aquesta manera, si ho mires, que està molt bé el que tu fas, també, però si ho mires abans, si ho tens pensat i ja decidit, perquè diguem-ne que les parades, doncs, moltes vegades... totes les parades són iguals i tenen més o menys el mateix, no? I per això jo aconsello passar per la llibreria, no? I que, bueno, que ja ho tens tot, no? I ja...
Clar, pots triar i remenar una mica més, clar.
Sí, sí, sí.
Home, a mi el que em passa per Sant Jordi és que acabo comprant sempre compulsivament, la veritat. Encara que porti sí. alguna cosa pensat prèviament, al final... Sempre
n'hi ha algun que et roba
sí,
el cor.
Sí, 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 sempre m'acabo enamorant d'algun llibre, o per mi, o per la meva parella, o per les meves filles, i llavors...
O pels nens. Sí, clar, sí, no,
és un perill,
però altres que has de comprar, el millor que dius, bueno, pues no sé què comprar-li a la meva parella o a la meva mare o a qui sigui, perquè es compren llibres per tothom.
Sí, i tant, no? I tant.
I bueno, va, pues aquest mateix perquè tal, no? I bueno, pues val la pena mirar-s'ho abans i amb una mica més de temps.
Molt bé, molt bé. Tu per això muntaràs parada, entenc?
Jo muntaré parada on es munten les parades aquí a Caldes a la plaça de l'estació, que són les parades d'autobusos, i bueno, és el que es comentava, no? Que per la parada tries, pues, el més comercial també, no? el que saps que es vendrà millor i això, i en canvi a la botiga te quedes les coses, pues, potser més xules, no? Però que
ja.
No tenen tanta sortida.
Clar, o sigui que val la pena passejar-se per les parades el dia de Sant Jordi, per si cau algun amor a primera vista, però després també, o abans o després, venir
sí,
a una visita.
Per la llibreria.
Molt bé, Marina.
Molt bé.
Doncs moltes vinga. Gràcies.
Que vagi
vinga,
molt bé.
Fins la propera.
Vinga.
Adéu, adéu. Una
abraçada, gràcies.
Adéu.
Adéu. Babòlies. Hola, doncs bé, com us dèiem abans, avui al Cabòries i després d'aquesta xerrada que ens ha fet la Marina, encara tenim més ganes de parlar de contes. Què tal, Laia?
Molt bé, molt bé. Amb ganes de passejar aquest dia, tant per Sant Feliu com per Caldes, perquè l'oferta promet, la veritat és que sí.
Sí, esperem que faci un bon dia, no?
Sí,
d'aquells
que el dia acompanyi.
Sol,
sí.
Que ens acompanyi. Bé, doncs parlant de llibres, vam trobar així com una petita recepta per fugir una mica del món Disney que ens envolta, que és inevitable caure-hi, i a vegades una mica difícil de fugir-ne.
La veritat és que sí, perquè són aquests contes de tota la vida, no? Aquestes històries que a més ens ressonen de la nostra pròpia infantesa i que quasi que tens aquella il·lusió de dir els meus contes que puguin ser els seus contes, no? Però val la pena aturar-se 2 minuts a pensar quina és, no? la lliçó, no? el missatge que els hi estem traslladant, no?
Sí, perquè una mica Disney s'ha fet seves moltes històries que no ho eren, que ja està bé, no? Que ha fet versions molt, molt boniques, però ha arribat a un punt que té una mica el monopoli.
Exacte, i que no només és la versió del conte, sinó la interpretació que es fa del conte.
Exactament.
I per tant, no necessàriament, pel que hem pogut veure i reflexionar gràcies a un article, doncs, que ens ha donat una sèrie de claus per interpretar a Disney, doncs ens n'adonem que fins i tot la pròpia història original està explicada d'una altra manera, no? O posa els èmfasis o es queda reforçant una part del conte que no necessàriament, doncs, és la del conte original, no?
Sí, aquesta petita recepta l'hem tret d'un blog anglès que es diu Read Brightly, que vindria a ser alguna cosa així com llegeix brillantment, i ens planteja 10 punts molt, molt senzills, molt ràpids d'explicar, però que donen molt per pensar. Abans anàvem comentant i hem dit això és un cabòries, no? Perquè fa pensar molt.
I més pel dia de Sant Jordi.
I més pel dia de Sant Jordi.
Motivar-nos a escollir uns contes que siguin ben inspiradors, no?
Clar, o almenys fer un coneixement de causa o intentar buscar varietat en aquest sentit. El primer punt per buscar llibres, històries, contes que no siguin els típics de Disney és per les lliçons de vida que ens expliquen. Tots els contes de fades, per dir-ho d'alguna manera, ens porten a darrere una lliçó de vida. I el conte de la Sireneta, per exemple, que tots coneixem, és una mica un exemple pràctic d'aquesta situació. La Sireneta, si no m'equivoco, la versió original va ser recollida per Andersen, i al final la Sireneta té un final tràgic.
Uh-huh.
Es converteix en onades,
en espuma. De fet, ella s'enamora d'un príncep, però com que és sirena i el príncep és una persona humana, doncs això l'obliga a renunciar a la seva cua de sirena, canvia la seva veu per unes cames que li permeten sortir del mar i apropar-se al seu príncep, però ha perdut la veu i això, doncs, té conseqüències, perquè tot i que pot apropar-se amb ell, el príncep està enamorat, acaba triant una altra noia per casar-se, i el preu per la Sireneta, que ja està, ja, és el preu que ha de pagar cas, doncs, de que no s'hi pugui casar, és convertir-se en espuma, i per tant, doncs, en aquest cas la Sireneta no aconsegueix, malgrat que tria allò que més desitja, doncs assolir el que s'ha proposat.
Clar, en canvi la versió de Disney, com llegíem en aquest blog, la Sireneta és un manual de com has de fer-ho per casar-te amb un príncep.
Uh-huh.
Potser ara que estaves parlant d'aquest final tràgic de la Sireneta, aquesta lliçó de vida no és només aquest final tràgic de vigilar els teus actes perquè tenen conseqüències, sinó que el príncep, quan estava enamorat d'ella, estava enamorat d'ella tal com era, com a Sireneta,
uh-huh,
amb la cua i amb aquella veu.
Exacte.
Com a dona, no.
Exacte, exacte,
no?
Exacte.
Potser que a vegades la lliçó també és tal com tu ets i estàs bé.
És com t'has de quedar i no voler ser una persona, no? Que no ets, no?
Doncs té moltes lectures.
Sí, 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 té moltes lectures i sobretot el fet de que ella, és a dir, ella fa i aposta pel que realment vol, i en aquest sentit jo penso que és interessant i un exemple a seguir, no? Però això no vol dir que el resultat sempre sigui l'esperat, no?
No,
i per tant
no és cap garantia.
No és cap garantia, però no necessàriament, perquè també pot tenir la lectura de millor que et quedis on estàs, que mai se sap i potser allò que provis no et sortirà.
Allò del más vale malo, allò boig conegut que savi per conèixer.
Exacte,
oi?
Però clar, també és una lectura molt conservadora, no? I podem fer la lectura de dir, val la pena per apostar per allò que vols, però
és un risc.
Tota
aposta,
no?
té un risc.
I això segurament és molt més real i s'apropa molt més de la vida real que no pas
casar-se amb un príncep.
Exactament.
Bé, seguim. Un altre punt important i divertit és que les històries fantàstiques variades i, no, i més llunyanes a Disney, ens aporten sempre un punt d'esperança. Deia un escriptor que els nens no llegeixen contes per saber si els dracs existeixen, perquè ells ja saben que els dracs sí que existeixen, sinó que en els contes ells troben maneres de com matar els dracs o de com ensinistrar-los, no? Perquè històries molt, molt boniques, una mica com... Jo aquesta l'interpreto una mica com dominar, com domesticar les nostres pors.
Exacte, i fins i tot fer-nos-hi amigues, diguem, no?
Exacte.
El fet d'apropar-t'hi, de conèixer-la, i allò que era una por es dilueix i es pot convertir en una gran amistat.
En un gran aliat.
En un gran aliat, exactament, no?
Un altre punt molt important és el valor que té l'imaginari col·lectiu a nivell social, no? I en aquest punt sí que és una evidència que l'imaginari col·lectiu... Actualment qualsevol criatura té en el seu imaginari contes de Disney amb els valors més discutibles o menys que això pugui significar.
I diria que molt més a través de les pel·lícules que a través dels contes, diguem, no? Que encara tenen una potència d'imatge i de comunicació molt més gran.
Molt més forta i molt més impactant, no?
Que un conte
i que queden impreses en el cervell, en el subconscient de tots, no? De petits i grans. Una mica, doncs, la idea seria obrir aquest imaginari col·lectiu i fer-hi lloc per altres propostes que no siguin tan... Clar, el problema és l'accessibilitat. Aquestes pel·lícules que tu dius són tan fàcilment accessibles, estan tan a tot arreu, que intentar buscar coses que se'n vagin una mica...
Costa
molt, i després els infants, quan estan acostumats a consumir molt Disney, els hi costen molt altres tipus, ja no dic de contes, sinó de pel·lícules.
De pel·lícules, fins i tot, no?
Sí, perquè jo recordo que el Club Super 3 va fer tota una sèrie de dissabtes en què posaven pel·lícules japoneses, com El viatge de Totoro, L'aprenent de bruixa... Que allà hi surten una sèrie de personatges, no? L'imaginari...
Japonès és molt, molt xocant i molt diferent per nosaltres. I és veritat que pot arribar a costar molt més, no?
El ritme, no? Aquella cosa, no? Una criatura caminant sota la pluja, potser, no? 2 minuts més de pel·lícula, més del que estem acostumats.
No? I després les figures fantàstiques, no? Moltes vegades representades per animals, com que costen el Mi Vecino Totoro, no? Aquell gat que fa d'autobús, que
és
fa mitja passada. Por, no?
Passada.
I que està com flotant, no? Per sobre de les muntanyes, és inquietant, no?
Hi ha molts elements, que crec que has dit una paraula clau, hi ha molts elements que fan mitja por. No? I són pel·lícules desconcertants.
Sí.
Que pels nens més petits, allò és... No sé si... Clar, amb Disney tu veus molt clar si un personatge és bo o és dolent. I ells ja de seguida identifiquen, no? Tant si és masculí com si és femení, si es veu és dolent. En canvi, en aquestes pel·lícules surten personatges que tenen una aparença molt estranya, molt inquietant, però que després aporten d'una manera curiosa alguna cosa bona.
Exactament.
Això
exactament.
És molt complicat.
Sí, sí.
D'entendre, no? I més si l'imaginari en el qual està posada aquella criatura és molt Disney.
I fins i tot la pròpia història que li passa al personatge, no? Estic pensant en Chihiro, en el viatge de Chihiro. Ara no recordo com es diu la nena, de Mi Vecino Totoro, però és com que durant tota la pel·lícula tens una suspensió sobre el que passarà, cosa que amb les pel·lícules de Disney és com... No tens tant desconcert fins al final, és com més esperable i per tant et dona com més
seguretat,
més previsible.
Ara passarà això.
Exacte,
i tu ja
no?
T'esperes veure com passarà.
També el final és molt previsible, llavors això dona com una seguretat, com un benestar, però que en realitat és una comoditat...
enganyosa.
Sí, o que no enfoca tant l'infant cap a conviure amb la incertesa, amb el blanc gris, no? Aquests escala de grisos que tenen més els personatges del cinema animat japonès, no? Aquestes imatges molt més xocants, no? De no entendre exactament què és el que està passant, però que en realitat fa que la teva ment sigui molt més oberta
Perquè la vida és així, a vegades exacte, no entens no? gaire bé el que està passant.
Això mateix, això mateix. Però clar, et fa molt més tolerant, no?, aquest tipus de... Sí, sí. De situacions.
Ara
no?
ens hem anat ja dels llibres sí. al cinema, però és que sí, sí, sí.
És que estaria per veure si quina part ocupen els contes, no?, en la vida dels infants sí. i quina part ocupa el cinema. I jo trobo que el cinema ha estat una porta cap a pel·lícules absolutament fabuloses que també, com els contes, vols veure una i una altra vegada, no? A casa sí, sí, tenim sí. uns quants hits
sí, sí,
no?
sí.
que han passat per la pantalla com a 20 vegades i disfrutem tota la família, no?
Reproduint els diàlegs...
Exactament, sí. les bromes...
Sí. És xulo perquè molt. Crea un imaginari familiar, no?
Exactament.
I llavors tens ja aquell...
Hi ha el col·lectiu i hi ha el familiar, hi ha el familiar no? que són les brometes que van reapareixent...
Ah, això és molt maco, perquè després quan et fas gran, no?, aquestes paraules clau, aquestes situacions amb els germans, sobretot, és molt divertit quan has compartit
exacte.
pel·lícules fins a la sacietat, no? Allò, sí. fins a l'avorriment. Un altre punt que ens aporten als contes és la visió de que tot és possible. Estem en un entorn que ens permet qualsevol possibilitat i que ens permet plantejar-nos una pregunta que normalment potser no ens la podem plantejar. Què passaria si tot allò que està passant en el conte, què passaria si hi hagués un troll aquí al mig del menjador, no? Una mica donar entrada en aquesta porta de la imaginació.
Mm-hmm. Clar, en aquest sentit... És a dir, no sé si ho planteja, ara t'ho pregunto jo a tu, no? com una cosa de que tot és possible, home, en l'imaginari sí, però en la realitat no. I per tant, amb què hem d'estar al cas? Amb què és un excés pensar que tot és possible, sobretot quan ho traslladem a la realitat, o que tot és possible en clau d'imaginar-nos, de crear, de no... No sé si ho estàs dient positiu o en negatiu.
No, va més en la part aquesta d'integrar la imaginació en la vida quotidiana, uh-huh. no? de barrejar una mica els dos mons, potser més per la banda creativa.
Per la banda creativa.
Uh-huh. No? De poder integrar coses que aparentment no tindrien res a veure. Uh-huh. No?
Clar, aquesta és una... De fet, és una de les habilitats que més es demanen ara quan es parla de competències del segle XXI, no? I és aquesta idea de barrejar tant com puguem els mons, trencar fronteres, provar barreges i barregims, no? Les típiques pocions màgiques, no?, que es preparen amb les herbetes del jardí, barrejar l'aigua amb aquell suc, deixar-ho macerar uns quants dies a sol i serena i a veure què passa... I en aquest sentit és molt interessant, no?
Sí, potser com que això realment representa que és una crítica en els estereotips aquests més venuts per Disney, té una mica a veure amb el que tu comentaves d'aquestes històries previsibles, no?
Uh-huh.
Que no donen, que tanquen molt...
El marc, no? Del que pot passar, sí. del que pots esperar...
No? Ara passarà això, tots els personatges són molt lineals, molt plans, tot és blanc, tot és negre, tot és o bo o dolent, uh-huh. no? És una mica tancat en aquest sentit. Un altre punt és el fet d'intentar buscar contes, històries, llegendes que siguin d'altres cultures del món, contes populars africans o mitologia xinesa, o ara que estàvem comentant les pel·lícules japoneses. Clar, tot això aporta als infants un punt de vista... ric i alhora inquietant.
Molt, 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 molt. Jo aquí, per afegir una variable africana, que és la gran oblidada, sóc absolutament fan de Kirikou. Hi ha un parell de pel·lícules absolutament meravelloses, no?, que ens obren el món en el que és l'imaginari col·lectiu africà a partir de la història de Kirikou, que és un nen increïble, i t'he de dir que costa molt, és a dir, que he de proposar moltes vegades, va, mirem Kirikou, perquè d'entrada no encaixa justament amb aquest imaginari, no?, però alhora, com a... simbòlicament i com a apropament, no?, a la cultura africana i trencant una mica els estereotips que a més tenim, doncs, de l'Àfrica, són dues aproximacions molt, molt, molt recomanables, no? I molt necessàries per això que dius, perquè al final, com menys obrim la ment i més tanquem els esquemes cap a allò previsible, cap a com els occidentals entenem que és el món, doncs més rígids i inflexibles ens tornem, no?
Sobretot jo crec que, ara ja me'n vaig una mica, Disney i al mateix temps aquestes pel·lícules típiques de Hollywood han fet molt mal, per exemple, en terrenys com l'amor romàntic. No, hi ha un estereotip molt clar de la parella, de l'enamorament, del que és la felicitat, de com ha de ser aquell amor. Per tant, en aquest imaginari, qualsevol persona que no encaixi en aquest estereotip ja se sent directament en un fracàs.
Exactament. En un fracàs, no només el que no segueix, no?, tot el que se suposa que passa en un enamorament romàntic, no?, sinó també en el pensar que aquest enamorament romàntic és per tota la vida i és una fase inamovible que dura sempre, no? I això és la primera de les... dels xocs que tens, no?, quan baixes del nuvolet i et situes en un amor molt més real i molt més de...
del dia a dia.
Del dia a dia, de l'estima, de l'acceptar les diferències, etcètera, etcètera, no?
Sí, sí.
Per tant, aquí tampoc no ajuda gaire ni en el com arribar-hi ni en el què passa després, perquè el que passa després, com que compte comptat ja s'ha acabat, doncs no hi arribem mai, no?
Clar, bueno, és que són, sí, són els temes...
Es van casar, van ser feliços i van menjar anissos, i aquí s'acaben les històries d'amor.
Ningú diu què passa quan s'acaben els anissos.
Què passa després dels anissos? Tachan-tachan.
Misterio. Un altre punt important pel que fa a la lectura és buscar històries de qualsevol mena, i aquí parla de les històries curtes, que potser a vegades ens esforcem molt a buscar històries molt llargues, molt que tenen un començament, un final, que tot és molt amb unes parts molt estereotipades i molt amb una durada sempre molt similar.
És com que no necessàriament, però com que la història llarga lliga tots els caps, tot està perfectament descrit, tot, no? Tornem una miqueta a aquesta idea d'una estructura molt tancada,
molt tancada,
fins i tot la pròpia llargada t'acaba cansant, és a dir, quan s'acaba el conte, fins i tot dius, "Uf, ja està, ja hem acabat", perquè allò és interminable. I com una història curta, a l'inrevés, doncs el que pot suposar és un punt de partida per parlar, no? És a dir...
I també ho veig com un aperitiu, no? Com, no?, un divertimento, allò de...
Sí.
Com un tastet.
No, i com, abans d'anar a dormir, també tenim una mica l'expectativa de dir, doncs expliquem el conte, diem bona nit, petonet, tanquem el llum, no? I potser abans d'anar a dormir pot ser expliquem una història curta, parlem una estona, tanquem el llum i ens anem a dormir.
Per això és fantàstic Gianni Rodari.
Sí.
Per les històries curtes. Té un llibre que és molt vell, que jo l'havia llegit ja quan era petita, que és el Contes per telèfon.
Ai, sí, jo també el tenia.
Jo el faig servir.
És un conte, clàssic.
És un clàssic.
És un clàssic.
I a casa el faig servir.
Molt bé, molt bé.
Perquè doncs són històries.
L'hauré de rescatar perquè el tinc guardat.
Doncs aquest sí, és molt... Sí, rescatar-lo. I té històries curtes, fantàstiques, que són contes per telèfon en aquell temps en què... valia molts diners trucar per telèfon.
Exacte.
I era un esforç que feia el pare d'aquella nena
per trucar-la,
sí, per trucar-la
i
cada
explicar-li
dia
una historieta.
Clar, i que totes les telefonistes en aquell moment deixaven d'atendre trucades per escoltar les històries que explicava aquest senyor.
Ah, que bo, això no ho recordava.
Això és la introducció, és que sóc molt fan d'aquest llibre, i la introducció de Contes per telèfon és això, és un senyor que és comercial de productes farmacèutics, crec, i que es passa tota la setmana viatjant per Itàlia, i llavors cada dia a la mateixa hora a la nit ha de trucar a casa perquè la seva filla no es pot adormir
si
el seu pare no li explica
un conte.
Llavors, clar, ha de fer contes curts, et diu, ha de fer contes curts perquè val cèntims.
Val molts diners.
I llavors quan ell agafa l'aparell i diu, posi'm amb aquest número, totes les senyoretes de la centraleta deixen tot el que estan fent per escoltar.
Per escoltar elles també el conte.
Exactament.
Molt
sí,
bé,
sí.
Per tant, aquí un crit de defensa en favor també
de les històries
curtes.
Sí, sí. Després un altre punt que comenta aquest blog, que jo m'he permès la llibertat d'afegir, parla d'experimentar la por en un context segur, a partir dels contes fantàstics, dels contes de fades, jo diria la por i altres emocions, i veure com els personatges treballen aquelles emocions, com s'enfronten a les seves pors i com se'n surten, no? Fugint dels estereotips que sempre ens ofereix Disney, que sempre ens dona en realitat, encara que siguin amb personatges diferents, vestits diferent i en un context diferent, l'estratègia sempre acaba sent la mateixa, no? Princesa és salvada per príncep i ajudada per éssers fantàstics.
Fantàstics i màgics, que la salvaran de tots els mals, no? En aquest sentit, em remeto a un altre clàssic de la galera, que és el Joan sense por.
Ai, sí.
No? Que és un conte, que de fet és un conte que ara la Magalí l'està llegint, és un dels que ha agafat de la biblioteca, no? I són totes aquestes situacions de pors, a més molt quotidianes, no? Que hi ha darrere una porta, un sorollet que he sentit, i com el Joan sense por, doncs, com que no té por, les va com s'hi enfronta, i realment des del moment que s'hi enfronta, doncs les desfà, és a dir, les pors perden totes la seva capacitat, no, davant d'aquell nen, doncs, de què no en té, no? Però ell, amb ganes d'experimentar la por, la busca, s'hi enfronta, fins que un dia, de la manera menys esperada, una galleda d'aigua li cau al damunt i realment allò l'espanta de veritat, no? Que seria una situació, doncs, que per un nen,
que
aparentment,
no li
diria,
faria...
i d'això ha tingut por, clar, no? Però és aquesta idea de generar situacions, no? D'un nen que les va resolent, i que al final troba la por en una situació que a la major part dels altres, doncs, no
que no era l'esperada. Mm-hmm. Bé, després també un altre punt és els finals no feliços que comentàvem al començament, no? Que a vegades a través d'una història es pot explicar millor la duresa que molts cops té la realitat. I Disney això no ens ofereix, perquè els finals de Disney
sempre
acaben bé.
Acaben bé. Sí,
sempre
sí.
Mengen anissos, sí, sí. No? Yes.
És una miqueta com el conte que dèiem de la sireneta, no? De realment acceptar que no sempre les històries acaben bé, però això no vol dir que no valgui la pena viure-les, no? I que potser el que s'hauria de treballar en aquests finals és com resoldre els fracassos, com resoldre les situacions de dol, com donar eines per veure que tot això se supera. És a dir, que hi ha eines que els dols, no? Quan mor una persona, doncs el temps cura moltes coses, que hi ha maneres, doncs, de superar, no? Els fracassos poden ser font d'aprenentatge, poden ser una gran oportunitat per fer un salt endavant, i això, que és un aprenentatge que et serveix tota la vida, quina llàstima que no ho incorporem als nostres contes o a les nostres pel·lícules. No?
Jo crec que hi ha com una mica d'al·lèrgia a incorporar la tristesa, el dolor...
El fracàs...
No agrada. No? Mm-hmm. Jo recordo, he vist l'obra de teatre, la versió original de La Sireneta, molt cuidada, molt, molt treballada, molt bonica, molt ben feta per adreçar-la a infants, i sortir sentint comentaris de que no, que venir a passar una tarda al teatre per veure un final que no acaba bé és com haver passat malament la tarda.
Exacte, quan és una...
Quan en realitat dius, ostres, però n'hem après alguna cosa, no? Sí, surts amb un sí. Gust agredolç, no?
Sí, i després això té... No ens n'adonem, però té moltes conseqüències en la vida adulta, no? I jo recordo el cas d'una empresa que em van explicar que tenia una paret... Ara estic en el món laboral dels adults, però com d'alguna manera després aquest tipus, totes aquestes situacions no treballades i no valorades tenen un impacte en el món adult. I llavors tenia una paret que era la paret dels fracassos. I llavors animava a tots els treballadors que tenien una experiència, un projecte, alguna cosa que no havia anat bé, doncs que l'exposessin, no? I era una manera de dir, primer, el fracàs no ha de ser una cosa a amagar. Per tant, el fracàs és una oportunitat per pensar què no ha anat bé, com ho podem solucionar millor, i a més, ell estava convençut que a partir d'aquesta actitud l'empresa tiraria molt més endavant perquè hi hauria menys por al risc, no? Perquè la por al fracàs el que acaba generant és una millor no ho faig per si un cas, millor això ho deixem fins aquí, genera com un espòs, com un no anar ni lo endavant ni lo lluny, no? Que en realitat, doncs, tenim tots la capacitat de projectar i de fer, no? I, per tant, són oportunitats perdudes, ho hem dit moltes vegades també, no tot el que és la sobreprotecció, no deixa de ser...
Una manera de sobreprotegir,
una manera de sobreprotegir,
no ho veig així,
els infants, doncs explicant que no pateixis, que al final acaba bé, no pateixis, que hi haurà forces màgiques que et salvaran i un príncep que al final t'està esperant amb l'amor etern.
I romàntic sempre.
I romàntic sempre. Clar, això, diguem que com a ajuda...
Molt?
Molt? No. Jo diria que no. I aquí tothom està fent que no amb el cap. I per tant, benvingudes les històries...
reals.
I que ens ofereixen altres opcions. I jo fins i tot diria que encara posaria més en valor... un dels punts, diguem, en favor de llegendes i contes d'altres cultures, no? que d'alguna manera surten molt més fàcilment d'aquest esquema tan rígid i tan limitador de les històries Disney. Mm.
Lligat amb això, el següent punt ens parla d'aquesta porta a la fantasia, d'obrir-la una mica més perquè enganxa. Quan aquesta porta està ben oberta i els infants poden experimentar i viure en una fantasia oberta, això enganxa i fa que en vulguin més. Que a vegades tenim el dubte aquest de per què no llegeixen més, per què no en volen més d'això, doncs perquè no s'han enganxat. Uh-huh. No? Quan no en vols més d'una cosa és perquè allò realment no t'ha arribat a frapar prou.
Prou, no?
I clar, i potser aquest punt previsible, aquesta cosa tan tancada... no sé qui deia que si estem tan envoltats d'imatges, no? Que imatge i imaginació venia de la mateixa arrel i que el fet de tenir tantes imatges al voltant acabava tapant la nostra imaginació.
La capacitat realment d'imaginar una cosa, clar, que no has vist, no?
Exactament, uh-huh. No? I aquesta necessitat de que si no ho veig no m'ho puc imaginar. Uh-huh. És com tenir un banc de dades al cap i buscar aquella imatge per recrear-la, no? I no és ben bé això, uh-huh, la imaginació. Uh-huh. I llavors un dels punts, una altra llança que es trencaria a favor de buscar contes fora del món Disney, seria obrir més encara aquesta porta a la fantasia perquè realment enganxi, uh-huh, no? Sota la creença que l'infant que realment experimenta i viu aquesta fantasia s'hi enganxa i encara en vol més.
Molt bé.
I per acabar, em fa un així com més superficial, però que també està molt bé, que en realitat no ho és tant, diu un punt a favor de llegir contes que no siguin de Disney és per descobrir que les princeses no tenen un codi de vestuari. Diu, no totes les princeses han d'anar de blau, de rosa o de groc, han de portar melena i han de seguir un vestuari, no? Diu, potser descobreixes una princesa troll que t'agrada més que una princesa Disney.
Disney, de color rosa, no?
Sí.
Sí, en aquest sentit, bueno, a mi hi ha un títol de llibre que m'encanta i és el de Les princeses també es tiren pets. Aquest és fabulós i és un dels llibres que recomano, la meva recomanació especial de Sant Jordi. No, i després també dir que m'ha fet pensar en algunes de les princeses que surten en aquest cinema japonès, és que ara no em ve el nom de la pel·lícula al cap, però que són princeses, diguem, per noblesa, és a dir, realment perquè socialment tenen aquell càrrec en el context del seu poble i que no van vestides ni de rosa, ni de llarg, ni amb cavalleres especialment llargues, no? I en canvi...
Que no cal.
Exacte, no? Són princeses de llinatge, diguem, no? No de... d'imaginari, vestuari i d'estètica, no?
Molt bé, doncs si us sembla bé ho deixaríem aquí per avui, esperant que arribi Sant Jordi. Ens acomiadaríem ja i avui ho faríem amb una cançó dels Cranberries. Jo els havia escoltat molt quan era jove.
Sí, gent, sí, sí.
I la Dolores, si no m'equivoco, que és la cantant, en la cançó Animal Instinct ens parla de com un fill et pot fer millor persona.
Caram, que interessant.
Interessant. Doncs bé, us deixem amb els Cranberries i fins al proper programa. Bona nit.
Adéu-siau.